El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
També us hem destacat en començar. Un grup d'investigadors de la Universitat de Barcelona han constatat que des del Neolític, ara fa 3.500 anys, les comunitats de la península ibèrica van modificar l'alimentació dels gossos, introduint-los cereals i lleguminoses a la seva dieta. És una descoberta que s'ha fet en el jaciment de Can Roquet, a Sabadell. Ens endissem en aquesta investigació conversant amb una de les investigadores. Yuri, bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia a tothom.
Quan comença aquesta investigació?
Doncs aquesta investigació comença ara ja fa uns 10 anys amb un jaciment que, com sabeu, Can Roquet és un jaciment de Sabadell emblemàtic, excavat des dels anys 80, i arrel de l'aparició de noves tècniques com és, són els isòtops estables per veure com s'alimentava tant la gent com els animals, vam començar a mostrejar gossos, que aquí en aquest jaciment són molt abundants, i finalment pues, s'ha publicat aquesta recerca que ja dic fa pues, uns 10 anys que vàrem començar.
Uh-huh. Parlava d'aquesta tècnica, en què consisteix aquesta tècnica i què és el que els permet saber?
Bueno, aquesta tècnica es basa amb el fet de que quan un ser viu s'alimenta, li queda una impronta en els ossos d'allò que s'ha alimentat. És a dir, tot el que mengem té una transformació a nivell de l'estructura òssia que, segons el tipus d'aliment, pues modifica d'una manera o una altra. Llavors, aquests isòtops estables el que ens permeten és saber quina quantitat hem menjat en els darrers anys de la nostra vida, pues de, per exemple, aliments de tipus proteïna animal o proteïna vegetal, i dins dels vegetals, pues, si són d'un tipus o d'uns altres. Aquí, en aquest cas, els vegetals, que és la novetat que, diguem, podem aportar amb l'alimentació dels gossos, és que s'alimentaven no només de cereals amb gluten, que fins i tot avui en dia no sembla tan estrany, perquè hi ha pinsos que els tenen, sinó amb cereals sense gluten, que són molt digestius. Perquè hem de pensar que el gos, en aquest cas, és un carnívor d'origen, o sigui, es va domesticar a partir del llop, és una derivació domèstica del llop, i com a carnívor no està preparat per digerir els midons que hi ha en aquests vegetals, en aquests cereals. I, per tant, un cereal sense gluten és molt més digestiu. I diguem, el que hem vist és que tenien una alimentació molt acurada, o sigui, sabien perfectament que alimentar el gos d'una forma o d'una altra podia portar conseqüències i intentaven pues, que aquells animals estiguessin ben alimentats per poder fer bé la seva feina i que no patin enfermetats, inclús poguessin morir pues, degut a la ingesta d'aliments que no són naturals en el seu organisme, no?
I què ens explica el fet que tinguessin aquesta cura per l'alimentació dels gossos i que fessin doncs, aquesta tasca doncs, de donar-los aquests cereals i aquesta espècie doncs, de farinetes en aquell moment? Què ens explica de com eren aquells poblats?
Bueno, a veure, avui dia clar, estem molt habituats a que un gos s'ha d'alimentar i ja està, no? Qui té un gos, pues, és una mascota i l'alimenta i normalment, sempre hi ha casos que no. Però clar, en aquestes societats alimentar un animal vol dir fer un esforç molt gran perquè són societats que diguem produeixen per al consum, no són excedentàries com per dir jo tinc un rebost aquí i mira, és igual, alimento dos gossos com en alimento tres. Eren animals exclusivament de treball. I perquè poguessin fer el seu treball i no es dediquessin a caçar o estar distrets, perquè qui té gana pues es busca el menjar on pot, no? Pues, cada dia se'ls alimentava expressament d'una forma molt semblant a la que tenia alimentació. És a dir, els humans també menjaven farinetes i poca carn, relativament parlant, no? I, bueno, pues, el que hem vist és això, que són animals que, almenys els que nosaltres trobem, estan molt ben alimentats i alimentats expressament perquè són animals dedicats al treball.
Clar, una de les coses... Perdoni.
No, anava a dir, bàsicament, s'intueix, perquè hi ha molt poca cacera, pues que no eren gossos de caça, sinó eren gossos de ramat, de protecció de ramat, de protecció dels poblats, perquè en aquell moment s'ha de pensar que hi havia molts llops i inclús l'os, que també s'ha documentat a Can Roqueta. Vull dir, hi ha perills, hi ha carnívors que suposen un perill per la vida humana, no? I per la vida dels ramats, clar, que són principals per la subsistència.
Que expliquen el perquè d'aquesta importància d'aquests gossos. A més, de fet, a l'estudi dieu que també es van anar generant gossos especialitzats, no? Tipus de gossos que servien per les funcions que feien falta, no?
Sí, el que hem vist és que com tenim un registre molt continuat des del neolític, com bé has dit, que si bé a Can Roqueta no tenim gossos neolítics, però sí els tenim a la Mòbil a Madurell, que està a Sant Quirze, que està relativament al costat. Aquest registre, és a dir, quan nosaltres estudiem unes restes, pues, intentem definir una mica el patró morfològic dels animals. És a dir, podem saber quina alçada la creu tenien, com eren d'alts, uh-huh. i quina robustesa o quina gracilitat tenien. I amb això el que hem vist, analitzant els gossos des del Neolític, doncs veiem que a partir de la primera edat del ferro, és a dir, a partir del segle VIII abans de Crist, aproximadament, apareixen dos tipus més, nous, per dir-ho d'alguna manera. Fins al moment, el tipus estàndard era un gos mitjà d'uns 50, fins a 50 centímetres a la creu, és a dir, seria pues, un gos semblant a el que pot ser avui dia un border collie, per dir alguna cosa, i un gos de pastor. I a partir de la primera edat del ferro, el que veiem és que hi ha gossos molt més grans i gossos molt més petits. Llavors, això el que ens està indicant és que a l'home el que fa és, a partir de la selecció i de la barreja de certs morfotips, al final crea, no podem parlar encara de races, però sí de morfotips, és a dir, de tipus de gos que potser exteriorment eren molt semblants en quant al seu pèl i la seva conformació del cap i tot això, però eren o molt més alts o molt més baixos. I, bueno, molt, relativament més alts i més baixos. Uh-huh. No? Llavors, el que pensem és que justament amb el desenvolupament de la ramaderia, que també veiem que passa, que augmenten moltíssims els caprins, és a dir, les ovelles i les cabres, amb aquest augment d'aquesta ramaderia més transhumana, amb més mobilitat, el que volen aconseguir, la hipòtesi és un gos que pugui acompanyar els ramats, no només vigilar-los per allà al poblat, sinó acompanyar-los i protegir-los dels atacs de carnívors i, uh-huh. i de perills, no? I aquests serien aquests gossos més grans, uh-huh. Tipus el mastín espanyol que hi ha a la península i que també comença a aparèixer altres jaciments peninsulars, un gruix molt gran.
Doncs, Sílvia Albizuri, disculpa que t'hagi tallat, hem d'acabar aquí l'entrevista conversant. Al voltant d'aquest jaciment de Can Roqueta. Només et volia fer una última pregunta per tancar. Sí. El jaciment de Can Roqueta és un jaciment important a nivell de recerca i de troballes en aquest àmbit?
És importantíssim, perquè no n'hi ha un altre igual. La seva extensió, la diacronia, tenim un registre continuat des del Neolític. Tot això permet, i evidentment els materials que s'han trobat a Can Roqueta, permet establir una recerca en conjunt amb altres territoris i veure una mica com aquestes poblacions es desplaçaven, es movien, com funcionaven, i el que hem vist darrerament, perquè no només treballem amb els gossos, sinó que hem fet altres estudis amb cavalls, doncs, i materials d'altres tipus, com els metàl·lics, doncs que aquestes poblacions assentades a Can Roqueta tenien relacions tant amb pobles del Mediterrani, com serien els fenicis, com amb el sud-est de França, i relacions continuades, vull dir, d'intercanvi de materials, d'animals, Llavors això és un enclau molt important per entendre com funcionaven aquestes poblacions durant aquest moment.
Doncs, Sílvia Albizuri, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.